Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
La pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para 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 para.
Molt bon dia, 11 d'abril, les 12 i un minutet, ja saben, així en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, des d'ara fins les 2 del migdia. I miren, la llista d'espera que hi ha en els hospitals de Castelló és de 4 mesos. Hospitals com el Comarcal de Vinaròs i la Plana de Vila-real segueixen, després de que pràcticament hagin desaparegut totes les mesures que hi havia contra la Covid, en llista d'espera fins 4 mesos. Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Donat compte que les mesures sanitàries que pràcticament han desaparegut i l'última mesura, que és l'ús de la mascarilla en interiors, quedarà abolida, no? Abolida?
Abolida, abolida.
Bueno, quedarà sense vigor perquè està per un real decret a partir del 20 d'abril, excepte en espais, per exemple, com hospitals i residències de majors, com ja vam dir. Així, també els transports públics se quedarà la gent en mascaretes dins. Les conseqüències de la pandèmia diuen que agravaven l'atenció als pacients. Bueno, doncs les últimes dades de la Conselleria de Sanitat xifren en quasi 4 mesos l'espera per a operar-se, per a operacions quirúrgiques en els hospitals com el Comarcal de Vinaròs o el de la Plana, així a Vila-real. A més, centres com el Provincial de Castelló segueixen acumulant més de 100 dies. I en el cas del General, és el que s'encontra en millor situació en tota la província, en una espera de 69 dies. Però cuidao, que en 4 mesos lo que era bo te se fa ferroïm.
Clar, per supost, no, Susana, 4 mesos em pareix una botxeria, no?, de temps d'espera increïble, que se'ls ha anat de les mans i se temps, no, Susana?
Ja, que no tenen excusa, és dir, ara ja no n'hi ha aquest tipus d'excuses no. Que gastàvem o que teníem quan estàvem en plena pandèmia, que només s'atenia tot per el Covid, i passarà el que passarà amb el Covid davant, lògicament perquè era una pandèmia mundial.
Sí.
Altra cosa que també ens preocupa és aquests milers de transportistes que fan cues de més de 24 hores per a creuar el túnel de la Mànega. Els camioners alerten que els embossos que es formen des de fa una setmana al port de Dover fan malbé les mercaderies que són de productes perecedors i provoquen danys de 950 euros com a mínim per camió, Maria.
Sí, la veritat és que és una botxeria, no? És veritat que ves un problema suposadament aduaner que tenen en aquesta part d'Anglaterra, no? Sí que és veritat que des de moltes plataformes i confederacions a nivell estatal, no?, de transports i mercaderies estan demanant, per favor, als transportistes que porten aliments, que es cuiden, no? Perquè sí que és veritat que hi se pas i ja estaran moltes hores, però clar, a banda són aquestes despeses, no?, que ells poden acarretxar damunt d'aquesta espera, no?, que és el problema també.
Desenes de milers de transportistes espanyols i europeus romanen durant hores en files interminables de més de 50 quilòmetres en l'autopista d'accés a l'Eurotúnel i ports d'embarcament per a creuar el canal de la Mànega, una situació que s'ha agreujat per la falta de transbordadors. Això és el que els diu el govern britànic, que aquestes cues principalment és a la suspensió del servei d'una de les companyies que ha deixat d'operar temporalment els ferris que unien Gran Bretanya amb el continent europeu després d'acomiadar 800 dels seus empleats per a tractar d'abaratir costos. És que així tot el món, quan té que assumir algun problema, és com que li tira la pilota al del costat.
Sí, totalment.
Ara el problema és el del ferri, no? Uh-huh. Contribueixen així ara mateix a l'embòs en el qual alguns transportistes han quedat bloquejats durant més de 24 hores. Diu que fallant el sistema informàtic que gestionava el control d'aduanes, que tu has dit, i que va entrar en vigor després del Brexit. És que farà temps de lo del Brexit?
Sí, però en recorda't que els Nadals passats estaven en la mateixa situació en l'Eurotúnel, no, Susana?
Sí,
on
però
milers de camioners també van tindre que passar els Nadals als camions, no? És que és increïble que aquestes solucions no es fiquen ja damunt la taula per a que continuï la fluïdesa, Susana. És que ese problema tindria que estar aclarit, no?
Però fija't, aquest escenari ha coincidit amb l'increment del trànsit habitual per l'inici de les vacances d'abril. Senyores, que tot el món sabíem que venien les vacances d'abril.
Sí, sí, sí.
En els quals milers de famílies es dirigien cap a Europa. També un nou increment dels casos de coronavirus al Regne Unit, que també ha colpejat a les aerolínies i als altres sectors. És a dir, com a que
balons
que
fora, no, Susana? Balons fora directament. Sí.
En fi, pues això, que Déu es pille confessats, sí, i que tindrem molta paciència, però sempre al final aparo els transportistes. I que conste que són els únics que no han parat. Era un treball essencial.
Sí, sí. Sí, tal volta, Susana, ens falta una assignatura pendent de ser previsors davant de totes aquestes emergències que es venen davant, no? Que és com no ho venen vindre.
Dona compte que hi havia un testimoni d'aixòs milers d'esportistes que en estos dies han quedat atrapats, diuen que en la ratonera en la que s'ha convertit el Regne Unit des de l'abandon de la Unió Europea, por eso cada vez quiere viajar menos gente. Y este home se preguntava i volia que li explicaren el Brexit de què els ha servit. En fin, pauseta de publicitat i per el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma del Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
En abril, tus gafas 1000. Promoción en exclusiva para Opticalia y Bob, aquí en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros. Promoción exclusiva hasta el 30 de abril. Recuerda pedir cita previa en el 964-5051-50, en nuestra web opticaliaibob.com o bien pásate por Avenida Pío 12, número 73, para poder realizarte un examen visual completo. Recuerda, promoción en exclusiva para el mes de abril en Opticalia y Bob, aquí en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vilavella.
Nuevo Económicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Con carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y pollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Económicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
En Marneu Construcciones son especialistas en reparaciones y refuerzos estructurales. Expertos en cualquier tipo de impermeabilización o tratamientos de humedades. También en informes y ayudas sobre las viviendas, ya que disponen de departamento técnico. ¿Estás interesado en una reforma, rehabilitación o construcción nueva? Contacta con ellos a través del mail proyectos@marneuconstrucciones.com o llamando al 622-092-002. la vivienda de tus sueños en Marneu Construcciones.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro. Ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para para para. Por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle.
María, notícies?
Pues mira, Susana, es comencem, si et pareix, parlant de la taxa turística, perquè el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha descartat l'aplicació immediata d'aquesta taxa turística a la Comunitat Valenciana. Segons diu, aquesta taxa, que és un tema per a estudiar i debatre, però diu que, al meu entendre, no hi ha ara mateix una oportunitat per a instal·lar-la a curt termini, ha declarat davant dels periodistes. El president assegura que la taxa no és cap excentricitat, ja que s'ha aprovat en altres parts d'Europa, i recorda que la taxa és un impost molt menor que no ha deteriorat el turisme que en els municipis urbans europeus en els quals s'ha instaurat, però assegura que ara mateix aquesta taxa afectaria greument alguns productes turístics de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa defensa la seva no aplicació en el nostre territori. Algo molt curiós, perquè aquestes declaracions venen donades després que el Partit Popular a la Comunitat Valenciana hagi llançat una campana amb el lema Stop a la taxa turística per a mostrar el seu rebuig a la implantació d'un nou impost que diuen minva la nostra competitivitat i castiga un sector que està patint molt per aquesta crisi, segons el president dels Populars Valencians, Carlos Mazón. Susana, però sí que és de veres que per ara mateix el Consell preveu una alta ocupació turística durant la Setmana Santa superior a les de l'any passat, motivada per la recuperació del turisme internacional i per l'impacte del bo viatge llançat pel Consell, que ha registrat més de 4.000 reserves per aquest període. Segons ha informat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, hi ha destins que preveuen una ocupació pràcticament absoluta i ha valorat el comportament del principi de mercat estranger emissor, que serà el britànic, però també vindran des de França, Bèlgica, Holanda o Alemanya, que estan mostrant pues, la seva fidelitat per el nostre territori. De les 4.000 reserves citades anteriorment, 993 pertanyen a la nostra província de Castelló. Susana, i sí que veurem molt d'estranger, no? Per així, per la nostra zona.
Dona compte que Renfe estima en 500.000 els usuaris del tren entre el divendres i el diumenge. Això són números que ha tret Renfe. El número de passatgers que se desplaçaran en tren des del començament de la Setmana Santa i des del passat divendres fins al diumenge, tant en recorreguts d'AVE com de llarga distància. I este és turisme nacional.
Sí, correcte, Susana. Recordem que la Setmana Santa nosaltres així a la Comunitat Valenciana la tenim diferent a la resta d'Espanya, perquè a nivell nacional van encetar, diguem, les seues festes ja en el divendres de Dolors, no? I que per això ja hi ha hagut molta fluidesa de trànsit durant aquest cap de setmana.
Els trajectes més demandats són els que enllacen Madrid a Andalusia. Jo no mire a ningú, perquè li dona igual que siga Madrid a Andalusia que així a la nostra companyera sí. Maria.
Que Madrid-València, que València-Madrid.
Madrid con Andalucía, Comunitat Valenciana, Galícia i Catalunya són els més demandats. Cuidao,
I ara, Susana, si te pareix, parlem de el lloguer, perquè segons l'informe trimestral de preus de lloguer de 3w.pisos.com, el pis tipus de lloguer en la Comunitat Valenciana va registrar al març de 2022 un preu mitjà de lloguer de 6,68 euros per metre quadrat, la qual cosa va suposar un repunt trimestral del 3,73%, el més intens del país, diuen, respecte a març de 2021, que va caure un menys 5,58%, la cinquena retallada nacional més cridanera. Mensualment va créixer 1,67%, el cinquè ANSES més pronunciat, així que pareix que el lloguer doncs puja, Susana, i hi ha que tindre molta cautela.
Ens fem europeus, ja no comprem lloguem, no, Maria?
Sí, correcte, Susana. I ara ens n'anem a la província de València, perquè agents de la Guàrdia Civil han confiscat en el municipi de Bétera, València, un total de 1.090 animals dissecats destinats al contraband i valorats en més de 29 milions d'euros, la major troballa d'espècies protegides a nivell nacional i un dels més grans d'Europa. No sé si vosaltres heu vist les imatges, però, Susana, són molt, molt, molt cridaneres, perquè a més hi eren espècies molt protegides.
Quan el cap de setmana veiem les imatges, ens xirria a tots els valencians que estigueren així situats. Sí. I cuidao perquè estan investigant el propietari de la nau. Uh-huh. Ell diu que sí té documents que acrediten aquesta possessió, encara que diuen que són espècies il·legals, però depèn de quin país, Maria.
Ja, ja, veurem finalment què és el Cocorreis, no?
Poden enfrontar-se a anys de presó,
sí. Ens n'anem ara a Castelló, Susana, perquè el 92% de la militància del PSPB de Castelló va avalar aquest dissabte l'executiva municipal d'integració de Germán Renau i José Luis López, un total de 179 afiliats, de 198 vots estimats, es van mostrar a favor de la nova direcció després de conèixer els resultats de la votació. Després d'oficialitzar els guarismes, comptabilitzant les paperetes amb el sí i aquelles amb l'abstenció, es va procedir a la proclamació de Renau com a nou secretari general del PSPB de Castelló, Susana.
Nosaltres el tindrem, si pot ser, durant el matí, i si no, demà per el matí, per a que ens conte com va ser aquesta tortuosa arribada a ser el secretari general, que, si mos donem compte, per a poder arribar ahir, de la llista que portava principal Germán Renau, que va ser la primera que va presentar, i la coneixem perquè la va presentar el dijous quan veia que no arribaven a ningú acord, hi havia dos llistes, en la d'ell hi ha gent a la que ha tingut que incorporar, i si som prou hàbils, que demà o quan estem parlant ell la veurem aquesta llista que ha presentat, ens donarem compte qui han posat dins de la llista. Però bueno, per anar obrint boca, i les oients que estiguen sentint-nos se donen compte, cal dir que la presidència en el Partit Socialista és com un càrrec honorífic. Bueno, pues la presidència la donen a Amparo Marco. La secretaria general és de Germán Renau i la secretaria d'organització se la queda José Luis López.
I ve d'un partit socialista a un altre, perquè la regidoria la regidora del grup municipal socialista en l'Ajuntament d'Onda, Sílvia Cerda, serà la candidata a l'alcaldia a les pròximes eleccions municipals de 2023. Així va ser elegida per unanimitat durant l'assemblea local celebrada del CPB PSOE d'Onda aquest cap de setmana, i on es va visualitzar l'inici de, segons ells, una nova etapa que portarà al Partit Socialista a tornar a governar en l'Ajuntament Municipal. I recordem que fins ara era Ximo Huguet el que s'havia presentat als anteriors comicis, Susana.
Tot a l'acord?
Tot a l'acord.
I de Ximo Huguet què sabrem?
No ho sé, Susana, no ho sé. Per ara és diputat provincial, sí. Recordem, a la Diputació de Castelló, però ben bé no
sé. Però bueno, en el Partit Popular, quan va aixir Carmina, tots recordem que Salvador es va quedar dins de la llista. El que no sabem és si, en cas que era el Partit Socialista, si Ximo Huguet quedaria dins de la llista incorporat, no?
Sí, si me dices després t'ho comprove, però està, si volen, està, he penjat tota la llista completa a la nostra pàgina web de Facebook i poden, de Facebook, a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es, i que ahí està tota la llista que farà, que se sumarà. Mira, Susana, me l'acabe d'obrir i per ara Ximo Huguet no apareix en aquesta nova assemblea o aquesta nova comissió executiva local del Partit Socialista.
Bueno, pues entonces ya sabem que quedarà les nacionals i les autonòmiques de ben segur Ximo Huguet.
Sí, ens venim, si et pareix, així a Vila-real, perquè la regidoria de Benestar Animal, en col·laboració amb l'associació Gats de Barri, ha iniciat el programa de formació especialitzat dirigit a les alimentadores de colònies felines per a l'obtenció del carnet que les acredite per a exercir aquesta labor. El curs formarà les voluntàries per a la cura, gestió i protecció dels felins i així contribuir al millor control de les props de 20 colònies que tenen a la ciutat, no, aquests felins. Dir també que Dolores Font Cortés serà la mantenidora en l'acte del pregó i imposició de bandes en la proclamació de la reina de les festes de Vila-real 2022 i que aquest cap de setmana ja s'ha donat el nostre tret d'eixida a aquesta Setmana Santa en una trobada de tambors, la Quimavera, que va ser tot un èxit, no?, el diumenge de Rams, i que tenen aquestes imatges i tota aquesta informació encara més detallada a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es, i que recordem que aquest dilluns a les 11 del matí ja s'ha presentat la carrossa restaurada de la molt il·lustre confraria de la Sang, i que aquesta vesprada a les 8 des de la parròquia de Santa Isabel tindrem la processó infantil i juvenil.
Dir des d'ací que avui és el dia del Parkinson, que ens recordem molt d'esta malaltia, recolzem a tota la gent que la patís, sobretot a totes les seues famílies, perquè més del 50% dels nous casos podrien estar encara sense diagnosticar. Recordem que ningú està lliure de res. Avui, 11 d'abril, és el Dia Mundial del Parkinson, que és la segona enfermetat neurodegenerativa i en major incidència a nivell mundial després de l'Alzheimer. Se situa, s'estima que més del 50% dels nous casos, tornem a dir, encara estan sense diagnosticar.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Apúntate al Globet Groguet, campeonato de globo solidario, que se celebrará el 19 de abril en la previa del Villarreal Valencia en la plaza del estadio. Entra en conquistandoescalones.org y rellena el formulario hasta el 14 de abril. Inscripción gratuita, sorteos y regalos entre participantes y donantes a la campaña solidaria. Todas las novedades y retransmisión en vivo en el canal de Twitch Turbolover 1984.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vilarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Vila-real.
Tornen les celebracions de Setmana Santa i Pasqua a l'Alcora, amb l'espectacular Rompida de l'Hora i la genuïna Festa del Rotllo, declarades festes d'interès turístic de la Comunitat Valenciana. A més, emotives processons, el pelegrinatge per les ermites, la Pasqua Taurina, el Mesón Gastronòmic, Sant Vicent i la Mocadorà. Consulta la programació a www.lalcora.es. Sent i viu en primera persona unes celebracions úniques. L'Alcora viva.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
Una sola estar, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre. El olor del éxito alrededor y sentirme...
Bueno, i ara estan nosaltres David Martí Pons, ell és el president de Pronostrum. Bon dia.
Hola, bon dia.
Farà aproximadament un mes... Ell va vindre ací per a dir que l'havien denunciat, bueno, i que tenia un juït, on tenia que anar declarat, per una apropiació indebida d'un... Bueno, era, es va quedar dient, el van acusar de quedar-se un talonari de loteria de lo nostre, la Comunitat Valenciana. Aixina, no, David?
Sí, aixina és. A mi me van acusar el dia 16, el dia del meu cumpleaños, i me van portar al juzgat, el 16 de febrer me van portar al juzgat a la Palau de la Justícia. Uh-huh. Vam anar allí, van contar el que va passar, i el juez, pues, el fall ha sigut a favor meua, i ha hagut una absolució, i el que passa que ahir n'hi ha 5 dies per recurrir, però ahir no n'hi ha res que rascar.
És dir, així, el que diu és que l'auto era de juït sobre delitos lleus, seguit per hurto, i que la que l'havia denunciat era Benjamín Soriano Alamar. Bueno, pues el fallo és, segon diu la jutja, és que debo absolver i absolvo a David Martín Pons del delito leve de apropiación indebida por el que venía siendo acusado con declaración de oficio de las costas causadas. És dir, igual que diem quan se condemna algú i se li diu que ha fet un hurto, ho diem en la ràdio, també diu quan l'absolven, com és el cas. És dir, esta ràdio és una ràdio, gràcies a Déu, lliure, que avui per avui pot dir tot el que li acrediten en documentació, claro.
Correcte, així és. Bàsicament, la denúncia la va fer el tesorero d'este partit, però això bàsicament és una acusa que va fer el president d'aquest partit, Tomàs Melià. Entonces ells, com van fer molt tot este partit de Pronostrum en Castelló, pues la pataleta va ser esta. Me van denunciar perquè ells no van voler replegar això, me van denunciar, però costa que en la denúncia n'hi ha que dir, perquè a vegades la gent s'oblida, me van denunciar per estafa. O sea, a part de la apropiació indebida, en la denúncia me van denunciar com a estafa, o sea, com presunt estafador.
Sí, el que passa que va ser admitida com un delito leve.
Exacto. Entonces va passar a ser això. I després de quasi 2 mesos, pues ha vingut el fallo i ha dit que, pues que no, que ahí no hi ha res que rascar. Ells tenen, hasta el divendres tenen pa poder, diguem, recurrir. Lo que passa que la sentència se bufa pa mi, pues entonces dude molt que el juez ho tirarà a favor d'ells després.
Uh-huh. Ja s'han presentat, no? És a dir, jo he vist una publicació on vostès s'han presentat ja com a partit a nivell nacional.
Sí, aixina és. Vos han presentat ja com a nivell nacional per lo que ja vaig contar així en esta ràdio, que va ser que la gent, claro, com en 4 mesos han crescut d'una forma prou exponencial, pues claro, m'han demanat que se fera la cosa en subscripció nacional. Per el tema de que ja tenim president en Castelló, que és Quico Alhambra, que serà el candidat, serà Antonio Valero, que és el president en València, i Andreu Mas, que és el president en lo que és Alacant. Entonces, claro, per si les mosques m'han demanat que farem la subscripció a nivell nacional en vez de autonòmic. I des d'ací tinc que dir que no anem a recolzar ningun tipus de candidatura autonòmica, ni, o sea, respecte a lo que són els partits estos valencianistes que n'hi ha com nosaltres, però perquè nosaltres des de la base anem al tema municipal. Entonces no anem a ressuscitar ni anem a ajudar a ningú. Ni a
claro, però no diga a ningú, diga exactament aquí, perquè clar...
Sí, sí, ara li dic. O sea, per exemple, a Contigo, que està José Enrique Aguad, Tomás Meliá, que es este señor que me va a denunciar en lo nostre, a Vicente Elizondo, que está en Valencia Unida, que per un apellido que van arrastrant intenten fer creure que són els més grans, i a dia d'avui no mos arriben a lo que nosaltres som i no anem a donar ningú suport en les autonòmiques.
És dir, no, lo que no van a fer va ser integrar a més partits que d'alguna manera estan ara...
Exacto, que estan en auge, però no anem a fer-ho perquè estos aniran, se presentaran, no sé, me pareix que seran de 10 a 20 llistes diferents. Entonces, si no arriben a un acuerdo, para anar a fer l'imbècil, pues no, és que no val la pena. Entonces nosaltres anem a lo que és la base, que és el municipalisme, i a intentar entre 4 a 8 anys creixer de la millor manera possible, però sense esta gent. En esta gent, en ningú.
Qui serà el candidat a Cien Villarreal? Clar, a mi això és una cosa que me... Que, a veure, en principi tenen candidat pa Castelló, no?
Sí.
Tenen candidat pa...
A Cien Villarreal.
Qui serà el candidat en Villarreal?
Jo mateix.
O sigui que vostè va a presentar-se?
Jo me presentaré en Villarreal. Kiko serà en lo que serà en Castelló. Està Rafa Suay en Segorbe. Puc dir que també està, està Quique en Benicàssim. I estem per resoldre encara la gent que n'hi ha en Onda, que més n'hi ha. Després està també el vicesecretari d'organització, està en Villamarxant. Tenim gent en Paterna, que és el mateix president provincial que n'hi ha allí. N'hi ha gent en Gandia, per Safor, i més pobles que estem, més municipis que estem tractant. Així, la idea és que així, entre 6 o 7 llistes, com a mínim.
Però Nostrum, en Villarreal i en les altres poblacions, estan encara fent llistes?
Sí, sí, estem fent llistes. Estem fent llistes. Però més o menys està tancat. Més o menys ja tinc la gent ja... Igual que en Castelló, el que són les capitals, que és lo, de moment el més important,
sí,
per presentar, ja està més o menys està tancat. La gent ja sabe més o menys qui té que ser. El que passa que ja tardaré un poc més en dir qui més està per ahí.
Quines línies roges té per Nostrum?
Però sobre què? Sobre quin tema? Qualquera?
Per arribar a pactar.
Pues que el PP no se li vagi a l'olla. És l'únic que li demane. El PP l'únic que té que fer és que no se li vagi a l'olla. I ser un poc més dur així en l'amic del senyor alcalde, perquè estic veient que el senyor alcalde ara pues farà cosa d'una setmana o alguna cosa així, ha vist que està fent ja lo que és l'obra de lo que va ser el presunt pàrquing de camions, que s'està fent quan ser 11 anys, 11 va 12 anys va, que se va prometre i ara se va fer, però quina casualitat, va fer-se ara, però per què? Per presentar-se d'ací 6, 7, 8 mesos després
no,
de l'estiu.
No, en este cas el que diuen és que se farà un pàrquing provisional.
Claro, però tot va en funció de quan queda per eleccions, 14 mesos. A dia d'avui. Se farà un provisional i se farà un altre. Però quan ho presentaran serà pues, l'any que ve, gener, febrer, un, dos mesos antes de, diguem, que serà el que és les eleccions. Entonces yo lo que le demano al PP es que el señor Casabó ya que espabile un poquito y que le pegue un poco de caña real, que le digo enflar en el ayuntamiento y no se defend. Es lo único que yo les demane.
Sí, pero por ejemplo, usted diu que no se le envaya la olla al PP. Yo le preguntaba a las líneas roches en quién no pactará Pronostrum
no,
mai.
No, yo no pactaré mai en un roche. Yo en un roche no, vamos, es que no... Si nosotros entremos en el ayuntamiento... Per cortesia li puc agarrar el telèfon a l'alcalde, però és que no vull saber res d'ell.
Clar, sí, però definisca roig.
Socialistes. Ja està. I els comunistes, varios de compromís, perquè jo crec i espero que Podemos no eixirà.
Sí, mire, jo si vol li digui els partits que n'hi ha. Unides Podem?
Sí, no crec que estiga, no, i de totes maneres tampoc tinc que parlar amb ells.
Socialistes?
No.
Partit Popular?
Sí.
Vox?
Espero que, i crec que no eixirà, però tampoc.
I Ciudadanos?
Ciudadanos està mort ja.
Entonces vostè preveu que quedaran vius, per allò de morts i vius, que m'ho ha dit vostè,
Sí, sí, sí.
Partit Popular, el Partit Socialista i Compromís. Creu que quedaran?
Sí.
I d'aixòs tres?
D'aixòs tres, jo, claro, nosaltres tinc que anar, aunque n'hi ha que moltes coses que no m'agraden, tinc que anar al Partit Popular, és el partit gran.
Clar, però mire, per exemple, no, per dir-li, tot el món li dona més... més vots, més escons a Vox, i vostè, sin embargo, diu que desapareixerà.
Jo fa dues setmanes li vaig dir una cosa, que va ser que quan se tancara la ferida del Partit Popular, que li vaig dir de repent els quesitos i les enquestes, per això jo, la gent que té un didefront no les mira molt, ni n'hi ha que fer-li molt de cas, que el moment que se sellaren les ferides del Partit Popular, què passaria? La última de l'ABC ha sigut de tenia una horquilla de 80, crec que era de Vox, i 95, el Partit Popular. De repent, en una setmana s'ha sellat la ferida del PP i se'n va 122.
De repent, una setmana s'ha sellat, no. Què ha passat en el Partit Popular, segons vostè, que han sellat aquesta ferida?
Pues que han fet el Congrés Nacional i ha sigut el president de Feijó, ha sigut oficialment com a president del Partit Popular a nivell nacional.
I vostè considera que Feijó és més pròxim als seus idees?
Sí, a més, no, a mi no és que m'agrade molt, el que passa que és un expert en portar votos rojos al Partit Popular. I ho ha demostrat quatre vegades en el que és Galícia. I esta vegada a nivell nacional ho farà, en el descontent socialista ho farà. I en el descontent de Vox també. Per exemple, no si s'ho tenen clar que s'estan pensant si ficar a Olona en Andalusia. Perquè quan no ho tenen clar, perquè no saben el que va passar allí en Moreno, pues ara no saben, tenien moltes ganes de ficar-la, però ara diuen que no ho tenen clar. És perquè no se pot extrapolar el que va passar en Castilla y León en Andalusia o Madrid, que és on més força realment tenen. Entonces, ara volen planificar, però ja li ho vaig dir jo. Ja, les enquestes, jo no les intento fer, no fer el cas mínim, perquè una setmana ha passat això, i d'ací un any no sabem com estarem.
Així... Què li han paregut les eleccions franceses?
Algo previsible. Però bueno, és igual que això, el que m'ha paregut un poc sorprenent, parlant de la pujada i la eixida de Vox, ha sigut que el húngaro, així dient que anava a pagar-li en rulos a Putin pel tema del gas i sí, totes aquestes coses. Sí. Quan fa 4 dies estaven dient que anaven a tallar els grifos en Rússia i demés. I tinc que recordar que així l'alcalde va anar a la Càmera dels Eurodiputats a dir que era una barbària lo d'Ucrània, però n'hi ha que recordar que el seu president li paga un 10,4 encara al russo en el gas i després li està donant armament i 45 milions d'euros als ucranianos. I això és, bueno, el que se diu en el meu país és un atac de cuernos.
Quin és el seu país?
Espanya. Això és un atac de cuernos.
No, és que m'havia aparegut per un moment que anava a parlar del País Valencià. És que ho estava dient quasi una cosa seguida després
no,
de l'altra.
No. En un país, en Espanya, això se diu atac de cuernos perquè això es jura a dos bandes. I li està donant C-90, o sea, que són llançacoets, als ucranianos, que jo, per exemple, els conec d'haver fet el servei militar, i després segueixen tenint una corrent de garruso. O sea, jo això és el que no entenc.
Pues David, aclarit que ha sigut absolt, que ja no té vostè ninguna denúncia per part d'aquest partit, del que l'havia denunciat, bueno, pues molta sort i espere que vostè com a candidat bueno, pues replegue lo que sembra.
Moltes gràcies. Pues anava a enviar un saludo a Tomàs Melià, al president de lo nostre, que no res, ja tu ja saps que no van passar la prova de les 30 dies perquè vas dir lo mateix que Jorge Javier Vázquez en Sálvame. Que això era un partit de rojos i maricones. No res, moltes gràcies.
La decepción vino una tormenta que se llevó la ilusión, de golpe cayó mi suerte.
Tanto ruido cambia. Estás a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655 893 564. ¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal y fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad, número 52 de Vila-real.
Viu la festa del cooperativisme amb Fundació Caixa Rural Vila-real. Acompanya'ns en els actes que hem preparat per a tu. L'exposició Lugares y Momentos de Jaime Viciano, els monòlegs de Jesús Manzano i Òscar Tramolleres, la mostra Descompuestas de Jorge Ortiz, al cinema en valencià amb la pel·lícula Onward i la festa dels xiquets. Més informació en fundaciocaixarural.org i en les nostres xarxes socials. Fent cooperativisme, fem poble.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Nosaltres, Alejo Fontdemora. Molt bon dia, Alejo.
Bon dia, Susana.
Que per a la gent que no sàpia qui és Alejo Fontdemora, anem a parlar un poc del seu currículum. Bueno, ell ha sigut interventor al Banc de València, ha estat també de regidor a la població de Vila-real i avui en dia està, és empresari i està en l'empresa Ático Consulting, que està ubicada a Vila-real. Bueno, pues a més, és... Escolten el que vaya a decir, es concursar de, concursant de saber y ganar, ¿no, Alejo?
Y esa es la anécdota, no més. Es una anécdota una miqueta puntual, pero bueno, se veu que ha tingut prou repercussió. La gent me, ara me veu pel carrer i me diu, tu és el de la tele.
Alejo, jo me vaig sorprendre molt gratament, clar, perquè a veure, és que tindre algú allí, el primer que te pregunta és, bueno, i... Clar, els que som seguidors des de sempre d'este programa, suposa que a tots ens agradaria haver arribat on estàs tu, no?
Bueno, no és tan difícil, eh? Al final és una anècdota puntual, el meu fill, jo el veig alguna vegada o prou vegades, perquè al final en l'horari que tinc de faena, pues, quan acabes de dinar, fiques la tele i el més interessant, per no estar veient altres coses que no tenen sentit, és dir, per almenys cultivem l'intel·lecte. És un programa que és prou ameno i, a més, com fan les explicacions de les preguntes que claro, fallen els espectadors, pues, a més, s'ha de pensar una miqueta. I el meu fill me va dir, escolta, si estàs mirant les preguntes i les encertes a casa, per què no vas? I va dir, ves i en lo que tragues mon anem de viatge.
Era una, pues, era sí, una manera de motivar-te, no?
Sí, sí, sí. I de fet ell me va apuntar, va enviar l'email ell i me van cridar als pocs mesos, me van fer quatre preguntetes o un test, una miqueta de cultura general i ja te cridarem per vindre. I va ser prou ràpid tot.
O sigui, no, vas passar la selecció?
Sí, sí, una selecció telefònica en unes preguntes de cultura general. No res massa rebuscat. No. I això, me van cridar. Pot vindre d'ací 2 setmanes? I dic, pues, vale, pues bé, tot va ser dit i fet. No va ser una... No va a ser, quan, no n'he ver massa temps per pensar-ho.
Claro, quan te diuen, ha sigut vostè seleccionat i té que vindre i entra directament al programa, la sensació de, ai, ja m'ha posat.
Ja m'he posat. Jo només volia anar-me'n al primer programa i no, que no me fallaren els nervis i no fallar les... Que això he vist que li ha passat a alguna gent, que te fiques nerviós i comences a... No encertes ni una.
I com no te poses nerviós?
Pues no ho sé, m'imagino que va per dins una miqueta ja, com tu has dit, ja duc un currículum d'enfrontar-me a càmeres i a mitjans que dic, pues almenys algo en la trajectòria vital, algo hem fet de parlar i d'estar davant de càmera i davant d'un micròfono.
Quants programes portes estarà?
Pues ara vaig començar el 4 d'abril, pues veig que són 4 o 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 programes.
5 programes on t'han posat a prova a moments límits?
Sí, la veritat és que sí. Vam estar en el... Bueno, la prova final és el reto, que n'hi ha que encertar unes paraules, i és un moment de tensió. O sigui, jo m'he vist en la imatge de el primer reto que vaig fer, que vaig alçar els braços com si haguera guanyat la Champions, vamos.
Sí. I la família a casa, què et diuen?
Ja ho ven, encantats. Jo dic, el viatge que me va dir el meu fill que el tenien que fer, ja el tenim anat, que eixim demà a Múnich, imagina't.
Ah, sí, veus, ha sigut una... Sí, i tot això és cultivant l'intel·lecte.
Sí.
Aconsellar veure aquest programa i acabar participant en ell, dona't compte, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Perquè eres uns d'aquestes persones que el veu assíduament, sí. I que... contestaves més a casa del que contestes allí?
Sí, la veritat és que és una cosa que és curiós, però contestes més a casa. Perquè n'hi ha aquestes preguntes que te les saps, i quan te les saps en casa no tens tensió i la contestes, i quan te la saps en imatge... Vaig fallar l'altre dia una de que la gent me veu pel carrer i me diu, però com vas fallar, Isa? Em preguntar, quin ciclista va guanyar 5 tours seguits? I jo dic, jo ho sé, però
no
ho he viscut,
no?
Però Eddy Merckx o Indurain, i dius, no pot ser tan fàcil l'altre, dius, no pot ser Indurain perquè és massa fàcil, té que ser l'altre, i dius Eddy Merckx, no, i quan només contestes dius, ai, he fallat, però te dones compte antes de que t'ho diguin. O sigui, la tensió te fa que segur encertes més a casa de lo que encertes allà al programa, però bueno.
I els companys, què tal, com són?
I els companys són, no, tot ahí, la veritat és que tot l'equip de gravació, des de direcció, regidors, el propi Jordi Hurtado, Elisenda Roca, m'ha sorprès molt gratament Elisenda Roca, que a més, com per tot el món que hi ha gent de Villarreal, Elisenda Roca me va dir que era molt amiga, i després ho he vist, que és amiga de Paula Bonet, il·lustre villarrealenca, i de fet han fet algun treball, un llibre infantil que va escriure, Elisenda Roca escriu llibres infantils i Paula va fer les il·lustracions, o sigui que al final pues el món és un mocauret.
I Jordi Hurtado és real?
I Jordi Hurtado és real i una persona molt simpàtica, i és tal en persona tal com se li veu en la tele. De fet, el programa és molt paregut en el que se veu darrere. Fan molt de corrido, ho fan tot sense apenes pauses, més que quan alguna persona se traba en alguna paraula o s'equivoca, o sigui, un lapsus lingua este de trabar-se.
Sí, sí, un fet molt, molt significatiu, no?
Això, no tallen, o sigui, fan tot de corrido i se fa... és prou transparent, prou el que se veu en la tele.
I esta veu que se sent i no se veu?
Elisenda, sí, sí. Uh-huh, que... Però està allà al costat. El que te diuen és que no la pots mirar, perquè està a l'altre
claro,
costat de
claro,
les càmeres.
Això és lo que,
anar
claro.
Mirant a l'esquerra i Elisenda està a la dreta.
Claro, és això el que també són aquests trucos que ensenyen al principi, no, de lo que se té que fer a la càmera. Sí, perquè, sí. Clar, la sensació que tenim és que la veu és de dalt i no, la teniu ben propet,
la tenim,
no?
La tenim a la dreta, sí, a uns metres allí.
Una de les preguntes que t'hagin fet durant aquest temps i que tu t'haverà paregut rara que te l'haveren preguntat, que no te l'haveres esperat mai.
No ho sé, al final t'esperes de tot, però sí que és veritat que n'hi ha temes que domines menys i que saps menys, i després, i el que pitjor saps, te sap, són les que la resposta la saps però no t'hi. Si jo me'n recordo una, no sé, anem en una gravació, no són programes en directe, van en gravació.
Sí.
N'hi ha una que és que me pregunten quin nom era el nom fictici d'una pel·lícula que li va donar Luis García Berlanga en una pel·lícula a la ciutat de Peñíscola. I això me va saber de mal perquè és una, me la sabia, i tinc família Peñíscola, tinc família que existe en la pel·lícula i no me'n recordava del nom, Escalabuch.
I sin embargo, aquelles que pensaves que no les sabries contestar, si les has contestat?
Sí, sí. te ve a la ment, dius, té que ser algo per ahí, més o menys. A més, dius, el cervell humà és una cosa curiosa. De vegades, algo que pensaves que no saps, quan te ho pregunten, te ix a la primera i dius, ah, pues sí, tenia raó.
I la calculadora?
I la calculadora fatal. Això és...
Dona compte, tenint sí, la professió que tens, que has sigut interventor dins d'un banc i de més, sin embargo. És per el condicionant del temps.
Sí, sí. I a més, no pot, el no tindre la visualització del número, o sigui, és més difícil fer-ho de cap. En un paper i un boli tot se fa fàcil. En fer-ho de cap és una miqueta més difícil i te fiques nerviós i veus el crono que va cap darrere i dius, no me dona temps.
I durant aquests segons se mesclen imatges dins del cervell, família, fills, no m'entiendo.
No? Només numerets. Ja.
No entra per res pensar en un moment donat qui te pot estar veient?
Sí, que ho penses.
Qui et gasta, segons també,
Sí.
És un exercici, allò de deixar la ment en blanc, en aquest programa és el dir, com els estoicos, no? Que nosaltres fem i vivim el moment. Se fa i se viu el moment?
Sí, prou. Se viu el moment, contesta una pregunta, se passa a la següent i va tot, no te dona temps de pensar massa en fora. Quan ixes de fora del programa i acabes la gravació, dius, ah, escolta, esta que he fallat ahir, esta persona que sé que se la sabrà, segur que me dirà tal, o esta que he encertat, mira, l'ha encertat perquè, per exemple, mon pare me va estar parlant de xicotet de l'escriptor tal, o me va recomanar un llibre, o lo que fora. O sigui, que al final... Però no te dona temps. Durant el programa va molt perquè és lo que veus en la tele. Una pregunta, l'altra pregunta.
No, a més un programa diari, i si no ho feren aixina no es donaria temps. És a dir, les productores funcionen aixina, nosaltres que ens dediquem als mitjans de comunicació sabem que són aixina i que no és tan diferent a com ho veiem en televisió, això, i aquest tipus de format o de...
Sí.
De... I hi ha molta llista d'espera o tens el coneixement de gent que té llista d'espera. Imagina't que algú no pot anar. N'hi ha substituts?
Sí, ahí n'hi ha substituts. Ahí, per la forma que tenen de gravar, jo no sé si més o menys... Ahí se graven uns quants programes diaris i entonces com no se sap si la persona que acaba última en la classificació continuarà o no, sempre n'hi ha un suplent o dos. I fa, de fet, entre programa i programa està l'agenda i tota junta i fa relació amb ells.
Clar, perquè en allò de, quan van eliminant, el que entra és el següent, però tant, diuen, t'han eliminat o no t'han eliminat? Això és la pregunta, no?
Te toca. Sí.
La mitja,
jo crec que la gent, per lo que veus del programa, és que aguante dos, tres programes. El que va aranyant, claro. També és que m'ha tocat a mi una complicació, perquè ahir n'hi ha una persona que du 50 i tants programes i l'altra que du 20 i pico, 30 programes.
Clar, és que t'han pillat dos veteranos.
Dos veteranos allí que diu, són magnífics i tu vas allí una miqueta de
perquè a més li agarren el tranquillo molt ben agarrat i se van entrenant, no? Perquè...
No, i a més és que el xic està ahí, Jorge Sapa, un muntó o coses, o sea, té un servei privilegiat i Rosa també en el seu camp, ella és actriu i dobladora i tal, i també té un bagatge cultural que se veu molt bo, o sigui, no són gent que tinguin només ferramentes d'entrenament, perquè no és un programa, per exemple, n'hi ha altre que és passapalabra que se pot entrenar-ho, tu pots llegir el diccionari, però este és de cultura general i també la primera pregunta que em van preguntar, el personatge principal de Bola de Drac, qui és? Goku o Saitama? Digo, escolta, la primera pregunta no és una pregunta que t'esperes en un programa de...
Però això és que és tan atractiu, aquest programa, perquè pot englobar tot aquest tipus de coses, ja te poden fer la pregunta més rebuscada i la més facilona,
Sí. I a vegades en la més facilona falles.
Alejo, espero que em portes 50 com este, que sigui, te facis un veterano, no?
Dia a dia. Jo l'objectiu que tenia, que era estar, diguem, fer-ho bé en els primers programes, de moment jo crec que està complit. El primer programa, de fet, l'entrada va ser espectacular, després ja pues, una miqueta més en normalitat, però bueno, jo el que volia era, vaig allí, dic, no ho diré massa per casa, no ho diré massa per poble, perquè a lo millor, a veure, si te vas al primer programa en quatre perretes, pues dius, faré... Però bueno, complit l'objectiu de deixar el pavelló, l'honor...
Clar.
En bon puesto, pues ara lo que dure.
T'imaginaves en la teva forma de ser que haveres anat alguna volta a aquest tipus de programes?
Pues fa uns anys probablement no, però al final la vida te va... Una de les coses, jo me'n recorde que una... Vaig anar a una representació de revista parlada de la Olivera.
Sí.
I això me va tocar l'ànima, perquè me diu, estaven allí en un debat que tenien sobre les guanys i pèrdues que se tenen en l'edat. I n'hi havia una dona que va dir, jo, lo que més sé que he perdut en l'edat és la vergonya. I dic jo, pues bé, a mi me va passant
sí,
lo mateix.
Sí, els anys es concedeixen llicències,
sí,
no?
Sí, dius, ja me dona igual. Jo vaig allí i si ho faig bé, i si no, pues he viscut l'experiència. És una cosa que de xicotet, jo veia programes de concursos de la tele, jo a l'1-2-3, jo sempre, a l'1-2-3 m'ha agradat anar. Estes coses que dius, algun dia aniré a un d'estos, mira, pues ja pues... he fet la casilleta d'això de plantar un arbre, tindre un fill, anar a un programa de la tele, ja les tinc marcades. Ara tindré que escriure un llibre i alguna coseta més. No sé.
Ens agradaria molt que escriguera un llibre de com va ser la seva legislatura si a l'Ajuntament de Vila-real.
Això és un thriller.
És que ens agradaria, recordeu.
Falta una miqueta de sang i per escriure una novel·la negra...
Pues qui sap.
No, però bé. De veritat, això és un... Al final, en la gent que vaig estar jo, que continuï la majoria... és molt bona relació i tampoc té massa interès per dins, si no te creus.
Bueno,
és
igual
més,
un xina...
avorrit, és un...
No, però igual si li fem aixina les preguntes ràpides i contesta el primer que li és un programa ben divertit. Alejo Fondemora, moltes gràcies per haver vingut i molt contents per veure-la allí, que ens, a més ens divertís i ens entreté.
Molt bé, pues moltes gràcies a vosaltres i això, a continuar a veure si tinc ànim i forces per continuar els programes més.
Pues clar que sí, tota la sort del món.
Sigo sintiendo que echo de menos que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá, ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá, volverá. Que tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo, que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto, que estoy acojonándome sin ti.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964 529048.
Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
En Mauro Colección Hombre, estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol. Y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions, como Discuaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre, en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
¿Todavía no conoces Onda? Descubre el castillo de las 300 torres y su centro histórico con una divertida visita teatralizada. Si prefieres el turismo literario, apúntate a una fantástica ruta poética por las calles de Onda. Y si lo tuyo es el turismo familiar, ahora podéis convertiros en auténticos arqueólogos para conocer la historia de nuestro municipio. Apúntate en nuestra oficina de turismo. Ven a Onda, descubre nuestras tradiciones y gastronomía y disfruta de una ciudad viva. Ayuntamiento de Onda.
Va, on quedem.
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
I ara tenim així en nosaltres a Marisa Saavedra. Ella és diputada d'Unides Podem per Castelló en el Congrés dels Diputats. Clar, jo què vol que li diga? En primer lloc, molt bon dia.
Molt bon dia.
I aguantar el xaparrón. El jutge imputa una exempleada de Podemos per al cas Niñera. Un jutge de Madrid ha imputat a una antiga responsable del Departament de Premsa de Podemos en el cas a on investiguen si ella i una altra assessora de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, van desempenyar funcions que no eren el càrrec que tenien que fer, sinó que el que feien era cuidar a la xicoteta d'Irene Montero i de Pablo Iglesias.
Bé, nosaltres estem acostumats, per desgràcia, en Podem, en Unides Podem, a denúncies sense cap trellat, que bueno, pues, se traduïssin en investigacions, en imputacions, per després ser arxivades sense que ningú es faci ressò de l'arxiu. En aquesta qüestió ja porten temps des de la denúncia, pues, bueno, aquí aprofite qualsevol mitjà, qualsevol periòdic, en fi, no sé ara mateix l'origen, d'una fotografia d'una treballadora del Ministeri en una xiqueta al braç, com en un moment donat he pogut estar jo per dir alguna cosa, en un acte de campanya, justet, uh-huh. Pues, va, que agarres a la xiqueta, etc. Van aprofitar una algo tan, en fi, ordinària, anem a dir, com, esta, com una foto d'ella, per muntar un cas, muntar una acusació i fer una, bueno, dir unes barbaritats increïbles, com que resulta que una treballadora del Ministeri està fent de niñera de la filla d'Irene Montero. Això, bueno, pues, com tot, jo no tinc cap dubte que acabarà arxivat. La tristesa és que, bueno, pues, passa per desgràcia molt en aquest país, que contínuament ens estem alçant i omplint tertúlies i portades i noticiaris en les acusacions falses que després arxiven, mentrestant notícies que són claríssimes, sentències de corrupció, com les del Partit Popular, que hi ha hagut estos dies una altra sentència, la tercera, de l'Audiència Nacional, condemnant al Partit Popular per beneficiar-se, com una trama il·legal del cas Gürtel, doncs aquestes coses són notícia. Una sentència com aquesta, d'aquesta rellevància, doncs, bueno, són notícia un dia i s'obliden, per no parlar de tot totes les investigacions que s'estan fent ara per tot l'abús. Ja ho sap tot el món, en el tema de les mascaretes, allà a la Comunitat de Madrid i a l'Ajuntament, bueno, a la Comunitat de Madrid, d'aquesta investigació que s'està fent per un enriquiment il·legal, per mordides, per una gestió horrorosa dels recursos públics en lo pitjor de la pandèmia, on hi havia gent amiga i família del Partit Popular que s'estaven enriquint a costa de la desgràcia de la població. Això són coses greus que apenes ocupen portades, però de pronte acusacions d'estes ridícules que acabaran arxivades, pues, bueno, són notícia, i aixina mantenen, pues, les tertúlies i les portades en acusacions que després s'arxiven, ara sí, ningú, quan s'arxiven, ningú ho posa de ressò, ningú demana disculpes tampoc.
En este cas, Juan José Escalonilla, que és el jutge que està en instrucció del número 42, citarà a declarar a Gara Santana en qualitat d'investigada el pròxim 10 de maig. A vostè li consta que tot això no és cert?
Hombre, és claríssim que és aixina, no tinc cap dubte de que s'arxivarà, i mentrestant estan donant notícies de presumpta corrupció. Uh-huh. És una llàstima, i també és una llàstima que hi ha acusacions que són absolutament, que no se sostenen, n'hi ha xutxes que obrin investigacions i obren casos quan no n'hi ha substància, i per desgràcia en la justícia en aquest país ens trobem que si se dedicara tant d'interès, tants de recursos i tant de temps a investigar la corrupció del Partit Popular, com se dedica a buscar coses que no tenen substància i que s'arxiven en Podem i en Unides Podem, pues, bueno, d'altra manera anirien les coses, tindrien una política molt més neta. Nosaltres som, des de luego, el grup i la força política més investigada de la història, no? I, bueno, tot s'arxiva, però mentrestant estem parlant de denúncies falses tot el temps.
Sí, mire, jo també volia que abordarem un tema, i és que Unides Podem registrar una iniciativa per a revisar aquests títols nobiliaris que han estat imputats i condenats per corrupció. Estos sí han estat condenats per corrupció. Igual que diem una cosa, també diem l'altra. Ha registrat una iniciativa, o registrarà durant el matí una iniciativa en el Congrés per a retirar de títols nobiliaris a condenats per corrupció.
Bueno, és que jo crec que és una cosa de justícia, que jo crec que tot el món que ens està escoltant trobarà que és molt raonable. Ens trobem en un país on la corrupció política està posada hasta la mèdula del sistema. Tenim partits, com estava dient abans, a vosaltres estan investigant molt i arxivant molt, però tenim acusacions molt greus de partits com el Partit Popular, d'enriquiment, de caja B, de mordides, de anar dopats a les eleccions, etc, etc, etc. Aquí és molt laxe. En este país, la gent en general, n'hi ha una cultura que bueno, pues probablement es ve molt marcada del franquisme, no, i de esta cultura política, de ser molt laxes i molt, bueno, consentidors, anem a dir, en el en la corrupció, i seria molt bo, i seria molt bo netejar-nos una un dels orígens de la nostra força política, des de luego, va ser esta lluita contra la corrupció, que això ens fa molts enemics, des de luego, però tenim claríssim que la política ha d'estar neta de corrupció, i això està en la línia, aquesta proposta nostra que acabes de dir, està en la línia del que, evidentment, en aquest país no se poden donar privilegis, ni medalles militars, ni títols nobiliaris, ni res del món, ni claus d'una ciutat a corruptes. I això seria una pràctica molt positiva per a la democràcia.
S'està parlant d'eixe arrepentiment que té Pablo Iglesias per haver nombrat a Díaz sense fer primàries. En aquest punt, on estan?
Sí. Bueno, en aquest punt estem en que s'ha fet una tergiversació d'unes declaracions que jo vos dic clarament que jo estava parlant en un amic per telèfon el el divendres passat i me diu, bueno, ja saps quines declaracions ha fet Iglesias, de que s'ha arrepentit de que Yolanda siga la líder, nomenar-la, anem a dir, com a líder del partit, de la força política, etc., que s'ha arrepentit de... I jo me vaig quedar gelat, jo dic, ostres, i quan vaig escoltar l'entrevista, jo crec que l'haurà passat a molta gent, jo vaig pensar, bueno, pues este home el que està dient és una cosa molt raonable, ell no estava dient que estava arrepentit, o que pensava que Yolanda no era la líder que necessitem, o que realment tots, no?, estem valorant com una la nostra líder i la persona que pot encapçalar una candidatura, no?, d'Unides Podem, en absolut, ell el que dius quant a les formes, pues bueno, si ho va dir sense parlar en ella, si se tenia que haver un altre procediment, etc. Ell va dir que en aquest moment, pues bueno, si li van preguntar sobre el tema de si s'havia precipitat en dir-ho ell, sin saber-ho consultar, parlar, primàries, etc. Però ell va dir el que va dir en aquest moment i jo crec que és un consens, crec, no, sé, que és un consens general en la nostra força política en Podem i en Unides Podem de que Yolanda Díaz, des de luego, és la líder que realment pot aunar ahí forces polítiques en un front ampli per a unes futures eleccions i per fer front a aquesta amenaça de l'ultradreta.
Ell el que comentava és que creu que és esta companya la que deu de decidir. Ell diu, bueno, quizá me equivoqué o quizá ese no fue un acierto, però al final li ho deixen un poc en mans de Yolanda Díaz, que siga ella la que determine i diga si vol o no obrir primàries.
Això és evident, això sempre ho hem dit, que bueno, ell va donar el seu parer, anem a dir, no? I jo crec que també, d'alguna manera, ell ho va explicar moltes vegades, que d'alguna manera estava posant-li veu, anem a dir, a lo que tot el món pensem i hem parlat i hem compartit en l'espai polític, de manera que no va fer una cosa estranyíssima. Que la manera de fer o dir-ho pues, fora la millor o la pitjor, això és un tema que, bueno, dona igual que estem discutint. El que està clar és que n'hi ha un consens en el nostre espai polític de que Yolanda Díaz és una bona candidata i portaveu per a nosaltres i, des de luego, també ho diem sempre, hem de respectar, òbviament, el que ella decidisca, el que ella vagi fent o el procés que ella també decidisca per anar fent, per al tema de buscar confluències més amples.
També hi ha dues coses que me llama l'atenció i vull que vostè, si és real, ho diga i si no ho desmentís, que diuen que la Fundació de Podemos dispara un 70% el seu gasto en sous de... diuen que de 190.000 passa a 324.000. Els quins sous?
Bueno, jo, aquesta informació, te dic que no sé d'on ve. Estem en les contínues especulacions i les contínues informacions que, ves a saber, s'ha parlat... jo crec que tot el món sap, o bueno, molta gent no ho sap, però bueno, nosaltres els càrrecs públics donem una part del nostre sou per al partit, per a causes, per a diferents projectes, etc, etc, i s'ha fet causa de dir que això és una caixa B, volent equiparar-la a la del Partit Popular, de les mordides i del contratació pública amanyada, etc, etc. Vull dir, jo sincerament crec que bueno, pues contínuament s'està donant bola a informacions sobre el sou, sobre no sé què, si el contrato de neurona, si responde a lo que se pagó, i vinga a investigar, i vinga informacions que ni responen a la realitat. Jo crec que nosaltres és la formació més investigada i nosaltres farem bé de fer el gasto que... Bueno, nosaltres sempre diem no devem ni un euro als bancs. Som l'única força política que no devem un euro als bancs. Això ens dona molta llibertat per plantejar qüestions que tenen que veure la banca pública, que tenen que veure en què se cobren impostos als bancs, etc, etc. I això ens fa molts enemics, però bueno, nosaltres efectivament dediquem els nostres recursos de manera absolutament legal i transparent a la tasca política que estem fent.
La sessió de control del govern, que vostè va estar allí, un poc dura en quant al Sàhara i demés, no?
Sí, va ser... bueno, era el que esperàvem, eh? No va ser sorprenent, perquè el gir que va fer el president Sánchez respecte a la posicionament de país, no? D'Espanya, de l'Estat, respecte al Sàhara, va haver un gir, no? Un canvi de posicionament sorpresiu, sense plantejar-ho ni tan sols, eh? A la seu del, com es diu, al Consell de Ministres, sí, sí. I bueno, pues ahí se va reflexar el parer una miqueta que tenim al nostre país. Jo crec que tot el món coneix a persones, a famílies que tenen vincles en el Sàhara, que porten així a xiquets i xiquetes. Tenim un vincle històric en el Sàhara i no oblidem, és un país que va patir una invasió militar per part del Marroc. Entonces ara mateix estem parlant de que Ucraïna té tot el dret a ser un país, a defensar la seva integritat territorial, que és aixina davant una invasió salvatge de Putin, i resulta que estem dient que el poble saharaui, que va patir lo mateix pel Marroc, pues ara s'hauria de conformar a lo millor en ser una província de Marroc. Entonces, bueno, això que ningú entén, se va veure allí, van ser molt durs els discursos i van haver moltes cridades també per la nostra part de dir al senyor Sánchez que torni al consens, que és el consens que tenim de país i que, per altra banda, és el que la ONU ha mandatat per a una eixida pacífica al Sàhara, que és un referèndum i l'autodeterminació. Nosaltres no defensem una altra cosa que el que diu la ONU. I vol dir que això, que el senyor Sánchez pues, se replantejara. Ahir va quedar clar que alguns van presentar una iniciativa per part de diversos partits d'esquerres, inclús Unides Podem, respecte a aquest posicionament, respecte al Sàhara, i altres partits se van abstindre. La bona qüestió és que el PSOE se va quedar a soles, mantenint la postura de Sánchez.
Quan estan al Congrés i fa la intervenció el president d'Ucraïna i parla d'aquestes empreses i nomena a la que tots tenim ací a la... a la localitat de Vila-real, bueno, a la província de Castelló, vostè es va sorprendre?
Sí, absolutament, clar. Nosaltres no sabíem el contingut del discurs de Zelensky i ens van quedar a quadros. Jo me vaig alegrar molt quan vaig escoltar de seguida l'aclaració que va fer Porcelanosa respecte a que ells no estaven... van tancar alguns pedidos, però no tenien ja... En fi, no estaven fent ara negoci en Putin, en Rússia, i no estaven, no estaven trencant d'alguna manera aquest aïllament que volien finançar per tal de fer una pressió important per acabar en la
guerra. No s'esperava sentir aquest nom.
No, en absolut, clar que no.
Mire, també hem estat seguint el procés que ha tingut Nordex Acciona. També vam veure que va estar el president, va estar a Madrid, a la porta del Congrés, que vostè els va atendre. Finalment, l'empresa se tanca, han arribat unes negociacions i este cap de setmana ha tret un vídeo en aquestes declaracions. Anem a sentir-les.
Hola, soy Rubén Sánchez, activista social y sindicalista de CNT Valencia. Desde el minuto uno he estado apoyando a las trabajadoras y trabajadores de Acciona Wind Power, Valdusó. Y puedo afirmar con rotundidad que el gobierno de España no nos ha ayudado, no nos ha apoyado en nada. De hecho, ha mandado una carta compromiso a Carles Muret, que nos ha apoyado muchísimo, diciendo que ellos, el Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo, no podían hacer nada ante el cierre, que es cosa empresarial, y que desconocían los motivos del expediente de regulación de empleo. Cosa que es falso, porque se les ha informado tanto Marisa Saavedra, la diputada por Castellón de Unidas Podemos, como Baldoví, Carles Mulet, han informado de todo. También tengo que decir que estamos muy descontentos con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que hemos tenido que ir detrás de él para que se reuniera con nosotros, con nosotras, y que su apoyo ha sido cara a la galería. Estamos muy decepcionados con el gobierno de España, que es un gobierno, se supone, de izquierdas, progresistas, y que debe de ayudar a la clase trabajadora, y no lo ha hecho. En absoluto. Ni el presidente Pedro Sánchez, ni la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ni de Transición Ecológica Teresa Rivera, ni Reyes Maroto, ni Calviño, no nos han apoyado en nada. Y creo que esto se tiene que saber. Acciona Wind Power Valdusó es la única planta de energía eólica de la Comunidad Valenciana y la segunda en España. Y han permitido esto. Es lamentable, me parece lamentable. Quiero dar las gracias a Marisa Saavedra, diputada por Castellón de Unidas Podemos, a Joan Baldoví, diputado en el Congreso por Valencia de Compromís, a Carles Mulet, diputado del Senado por Compromís, y a Miguel Urbán de Anticapi, el eurodiputado que ha llevado nuestra lucha al Parlamento Europeo. Ellos, ellas sí que han estado con nosotros y nosotras. Un abrazo.
Bueno, pues ell era un representant de la CNT, la nomena vostè, sap que ha estat en ells que ho ha portat, però després diuen que no s'ha pogut fer res. Què ha passat?
Pues ha passat una qüestió que és molt injusta i que és una realitat. Bueno, al nostre país i a la resta del món estem en un sistema que és el sistema capitalista, que es diu de lliure mercat, que no és tan lliure. Això, lliure mercat vol dir que les grans empreses, les grans corporacions poden fer el que vulguin sense cap tipus de regulació. Nosaltres, des de l'ego i des d'Unides Podem, entenem que la política està per a velar per el bé comú, per lluitar per el bé comú. I des de l'ego, en aquest cas, igual que ho hem parlat de vegades en altres qüestions, com el sector primari, etc., en sectors, especialment en els sectors essencials, la política, l'administració, ha de tindre algun tipus d'instruments de regulació per a velar pel bé comú. En aquest cas estem parlant d'una empresa, ho hem parlat moltes vegades, una empresa amb beneficis que genera ocupació aquí i que d'un sector puntero que és de futur en el nostre país, que és de la transició ecològica, però que ha considerat que pot tindre més beneficis pels seus accionistes traslladant l'empresa a la Índia o a Xina, no? Que és el que sospiten i denuncien els treballadors, que han fet una lluita realment denodada i admirable. Però, clar, ens trobem que és el que diuen aquells, és el mercat, amigos. No, ja sembla ser que no hi ha instruments per a regular, en aquest cas seria per a evitar, per a prohibir, anem a dir, o evitar que aquesta empresa se'n vagi. Jo en algun moment, nosaltres vam instar en el Congrés, vam interpel·lar al Ministeri d'Indústria, i a la ministra Reyes Maroto per tal de veure si des d'Indústria se podria reconduir el tema. Ells diuen que d'alguna manera han intentat mediar en l'empresa i no s'ha aconseguit. Nosaltres, jo ho he dit públicament, a més de dir-lo als treballadors en els que estic en contacte, a més de fer seguiment de l'acord en el que han arribat, que se complisca, seguirem lluitant per el tema d'evitar la deslocalització de les empreses. El mercat, el treball... A veure, les empreses, l'economia i les empreses han d'estar al servei de la ciutadania, de la gent, i han d'estar les empreses per generar llocs de treball allà on estan. I la riquesa ha d'estar en el país on estan radicades les empreses, la riquesa i la creació de treball. El que és una barbaritat és això que està passant, que per desgràcia no és l'únic cas, és evident. De manera que nosaltres entenem que a nivell de país, a nivell estatal, però també a nivell europeu, i per això també ho hem traslladat als companys de l'esquerra en la Unió Europea, en el Parlament Europeu, iniciatives per tal d'evitar la deslocalització de les empreses. Se tenen que buscar mecanismes per tal de regular que empreses, com estem parlant, en beneficis, que tenen futur, que tenen càrrega de treball i que fins i tot en molts casos han rebut subvencions de l'administració, se'n vagin fora, important res, els llocs de treball. Entonces aquí jo sempre ho he dit, i en diàleg amb els treballadors també, aquí, més enllà de la desgràcia que suposa que en la nostra comarca més de 100 treballadors se n'aniran al carrer, empreses auxiliar, etc., tenim un problema de país, de sobirania industrial, de sobirania energètica, i des de llavors estem treballant, ho tenim claríssim, per una regulació del mercat. Jo vull dir que la dreta i l'ultradreta parlen, quan parlen d'aquestes mesures, diuen que són bolivarianes. Això de regular el mercat, què vol dir? El mercat s'autoregula, no? Ese és el mantra que diuen els neoliberals, quan resulta que l'autoregulació del mercat és aquesta. Vol dir que aquí el que importa són els beneficis econòmics d'uns pocs i importa res el benefici de la majoria social. Continuarem treballant per això, no hem baixat els braços, perquè s'ha acabat la lluita, diríem, de Nordex.
Pues Marisa Saavedra, moltes gràcies per haver estat així. Ja sap que nosaltres estem encantats en que arribi, perquè no mai ens diu a res que no va a contestar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins a l'altra.
Estàs a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
You say love is messed up. You say that it don't work. You don't wanna try, no, no.
Bueno, y desde Radio Villarreal, ya saben, la 92.2 de la frecuencia modulada, abordamos lo que nos preocupa en la agricultura. Tenemos con nosotros a Víctor Viciedo. Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Buenos días.
Presidente de Alip. Y también tenemos a Pepe Llop, es vicepresidente de Alip. Buenos días.
Buenos días a todos.
Las sanciones de Rusia también la pagamos los agricultores. Esto lo abordaba usted, Víctor Viciedo, en un programa que tiene en televisión, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no? Concretamente, eso fue una entrevista de Antena 3 en Espejo Público. Sí. Entonces, me preguntaron si afectaba la guerra de Ucrania en algo a la citricultura, y la verdad es que la citricultura, yo creo que de todos los productos nacionales, es la más afectada de todos, porque Turquía, que ingresa en 4 meses, tengo los datos aquí, desde septiembre a diciembre, exporta a Rusia ni más ni menos que 481.000 toneladas. Y para que nos hagamos una idea de esta cifra, que es lo que significa, decir que Turquía en toda la Unión Europea, en todo un año, solo exporta, y solo, la verdad es que es mucho también, 300.000 toneladas. Es decir, que exporta más a Rusia en 4 meses que a toda la Unión Europea. También para que nos hagamos una idea, Rusia es la primera importadora mundial de cítricos. Debe ser por la cantidad de gente y también por el frío que allí hace. Entonces, en Rusia se consume muchísimo cítrico. Si ahora resulta que, como estamos en guerra y tenemos que sancionar a Rusia porque todos los países, todos, absolutamente todos, han entrado en guerra, porque mandar armas y sancionar a un país es entrar en guerra, estamos poniendo en riesgo la seguridad del mundo, pues con esas sanciones indirectamente se nos está castigando a nosotros, a los cítricos españoles y a otros productos, por supuesto, ¿no?
Claro, hablábamos de agricultura en general, porque esto va a repercutir y mucho el hecho de que, bueno, se haya sancionado, porque ustedes ya hace tiempo pedían el salvaguarda, pero ahora con más motivo, ¿no?
Efectivamente, es que ahora mismo es necesaria una salvaguarda. O sea, sabemos que tenemos acuerdos comerciales con Marruecos. Ojo a Marruecos, que también está exportando en 4 meses más de 100.000 toneladas a Rusia. Y no estamos hablando de Ucrania, que también es gran consumidora de cítricos. Ucrania consume tantos cítricos como Alemania. Entonces, tampoco es moco de pavo. Todo eso, uno, por la dificultad de exportar a un país en guerra, y otro, por las sanciones, está haciendo que haya una gran sobreoferta en la Unión Europea. Entonces, la salvaguarda de Marruecos y la salvaguarda de Turquía y la salvaguarda de Sudáfrica, porque Sudáfrica también en 4 meses, y recordemos que es Cono Sur, es decir, que solamente...
Y Egipto, no lo olvides.
Y Egipto no lo olvidamos tampoco. Entonces, Sudáfrica también ha ingresado 100.000 toneladas en los meses de septiembre y octubre, porque ya en noviembre ya baja la campaña sudafricana. Es decir, que ahora cuando abra campaña Sudáfrica en mayo, claro, toda esa naranja que exportaba a Rusia y a Ucrania, que también son clientes de Sudáfrica, la va a tener que exportar también a la Unión Europea en gran parte, ¿no? Entonces, todo eso a los citricultores valencianos y españoles nos está destrozando. Las salvaguardas de estos acuerdos, lo que es el de Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Turquía, se deben de activar ya. Sabemos que se han activado salvaguardas para el arroz. Ahora mismo ya no hay ninguna, pero en su tiempo se activaron. Se han activado también salvaguardas para proteger a los plátanos de Canarias. Nunca se han activado salvaguardas para proteger los precios de los cítricos. Ya tuvimos una campaña muy, muy, muy mala en el 2018. Ya se pidió la activación de salvaguarda del acuerdo de Sudáfrica y no hubo manera. O sea, en Europa parece como que lo que pone el tratado, que es que cuando los precios se vean afectados por las exportaciones de estos países terceros, se activarán salvaguardas. Pues no las activa. ¿Qué esperamos activar salvaguardas? ¿Qué espera nuestro gobierno, el nuestro, en pedirlo? En pedir esas salvaguardas, esas activaciones.
Y ustedes cuando piden e intuyen que no se mueven, ¿creen que es debido a algo?
Yo la verdad es que lo ignoro, si es incompetencia, si es no puede ser otra cosa más que incompetencia. Es que no se me ocurre otra razón por la que nuestro gobierno...
Porque ustedes están advirtiendo de lo que puede ocurrir.
Ideología y pura política. Porque la afección de lo que está diciendo Víctor es algo que nos lleva, y podríamos retrotraernos, al incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Porque... A mí me gustaría poner algún dato de algo tan público como la mesa de los cítricos que publica la Cámara de Valencia. Uh-huh. Y comparando las mismas fechas, tan recientes como el 4 de abril respecto al 6 de abril del año pasado, uh-huh, en una variedad como la lanelate, el año pasado los precios máximos estaban en 0,376 euros, este año en 0,165, es decir, menos de la mitad.
Y a lo que ocurre es que este año...
Y no solo menos de la mitad, por debajo del coste de producción, y estoy hablando del precio máximo.
Ahí hay que ir también a lo que es la ley de la cadena alimentaria, una Valencia, y su prohibición
una Valencia,
de venta pérdidas.
Que el año pasado estaba a 0,47 céntimos el kilo, este año a 0,235, y con pocas ganas, además. Un hortenique que están quedándose casi todas en el árbol ha pasado de 0,33 a 0,16, es decir, estamos al 50% de los precios del año pasado, y siempre nos dicen, es que estáis anticuados, no habéis ido a las variedades de club, no habéis ido a esas variedades por las que todos sabemos que se han pagado unos royalties extraordinarios. Pues vayamos a las variedades de club, y una variedad de club como la Nadorcodo, la Tango, el año pasado en esas fechas el precio estaba en 1 euro y este año 55 céntimos. Una superestrella como la Orri se mantiene este año a un máximo de 1 euro, pero el año pasado estaba a 1,30. Es decir, que ¿qué está pasando, señores, para que esto esté ocurriendo así? Pues está pasando algo muy simple, que hay una sobreoferta que estamos denunciando y que no se nos reconoce, y que además no se quiere reconocer, después comentaré algo de la eurodiputada que vino a hablar en el Congreso de Nules, la eurodiputada Rodríguez Piñeiro del Partido Socialista, que evidentemente están moviéndose por sus dichosas agendas, que son, entre otras, contestadas por aspectos técnicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, están esperando que se aplique para invadir Europa de sus productos, porque aquí nos van a sacar del mercado. Y esto es un hecho. Son datos públicos y datos de precio. La naranja no se está cogiendo, pero además la poca que se está cogiendo a unos precios que son menos de la mitad de lo que en las mismas fechas del año pasado eran. Y el año pasado ya no era un año de pandemia, el año verdaderamente espectacular fue hace 2 años.
Claro, eso lo iba a comentar. El año pasado a lo mejor la gente tenía una gran demanda de cítricos por el hecho de que decían que la vitamina C protegía y demás. Pero claro, hay que pensar que este año estos precios es por la guerra que se está sufriendo y por la de... Por, claro,
pero sí. La guerra es a partir del 24 de febrero.
Y anteriormente...
Sí, estamos igual. Vamos a ver. Está claro que vamos a menos. Estamos retrocediendo en poder exportar a la Unión Europea nuestro mercado, uh-huh, porque hay una gran invasión de productos de fuera. Y además, ahora mismo, también Mercosur la están intentando activar porque, claro, los precios de los cereales están muy altos y hay que bajarlos. Y entonces la solución, en lugar de es cultivar nosotros más cereales, es activar Mercosur. Lo está justificando así nuestro gobierno, España. Nuestro famoso presidente Sánchez es el que está intentando que ahora Mercosur se active por encima de todo porque lo tiene paralizado Francia.
Y aquí, Susana, nos están pagando por dejar de producir. Estos últimos años están incentivando el abandono de cultivos. Y estamos viendo todos los días que en algo que no somos autosuficientes, como es a nivel energético, las mil y una cosas que se están intentando poner en marcha para que podamos abastecernos por lo menos en un porcentaje. En aquello que podemos ser autosuficientes, nos están eliminando para que pasemos a ser dependientes. ¿Qué política es esa?
Y yo le hubiera preguntado a la señora Rodríguez Piñeiro en el simposio este de Nules, le hubiera preguntado, porque ella es la que más fuerza está haciendo, lógicamente, en Europa, porque es eurodiputada, para que se active Mercosur, le hubiera preguntado cuáles son las ventajas para la agricultura española y sobre todo para los cítricos, ya que era un simposium de cítricos, qué ventajas tiene para tener esas ganas de que se active Mercosur. Y a ver qué hubiera respondido.
Te hubiera gustado preguntarle. Yo te digo que es la única conferencia en la que se admitían preguntas, pero eran preguntas por escrito. Yo presenté 4 preguntas y me contestaron a 2. Es decir, me plantearon 2. Tú no podías hacer una pregunta. Tú escribías una pregunta, te la filtraban, te la transformaban y te la contestaban o no.
Entonces, yo desde aquí le pediría al gobierno socialista que, por favor, recule en Mercosur. Los cereales, active usted que se pongan en marcha todos los barbechos habidos y por haber y que volvamos a ser los grandes productores.
Son zonas protegidas.
Pero que pasemos a ser los grandes productores de cereales que éramos. Y no muevan Mercosur, porque nos van a arruinar a todos los agricultores. No,
claro, algo que también interesa.
Van a arruinar al país. Porque sí, pero, vamos a pasar a ser dependientes. Y pasaremos a ser dependientes. Y tendremos el producto cuando quieran y al precio que quieran.
¿El agricultor español es pobre?
El agricultor español se está arruinando poco a poco. Y los que todavía aguantamos somos como la rana hervida, que poco a poco nos van metiendo un grado más, un grado más, un grado más. Nos vamos acomodando a ese daño que se nos está haciendo hasta que llegará el momento que cuando queramos saltar del agua calentita ya subida mucho de temperatura, estaremos tan debilitados que no podremos y nos herviremos. Por eso es lo que nos está pasando. Concretamente, la semana pasada hice un programa tratando de esto, de una persona que se ha arruinado en agricultura y hemos presentado ese drama porque sus padres han perdido la hacienda, han perdido su casa y en junio van a la calle. Nosotros somos muy solidarios con todo lo que viene de fuera. Que no digo yo que no lo tengamos que ser, pero lo primero que tenemos que hacer es ser solidarios con los de dentro. Y los agricultores deberíamos estar todos en la calle solamente por aquellos agricultores que ya se han arruinado. Detrás de cada tierra abandonada que vemos en nuestro territorio, hay gente que se ha arruinado. Esa es la realidad. Entonces, poco a poco iremos pasando todos por ese tránsito. Estamos recorriendo ese camino debido a esa competencia desleal desde terceros países, esos acuerdos comerciales, y debido a todas esas medidas medioambientalistas, animalistas y proteccionistas que tiene nuestros gobiernos. Que esas medidas medioambientalistas, que las tengan con las ciudades, que las tengan con el transporte, que las tengan con las fábricas, que las tengan con todo lo que les dé la gana, que está contaminando el medio ambiente, pero no con aquello que, si abandonamos, lo que estamos haciendo es un perjuicio, no solamente a los agricultores, estamos produciendo un perjuicio al medio ambiente y estamos produciendo un perjuicio al consumidor, porque algún día ese consumidor, cuando todo dependa de fuera, vendrán problemas internacionales y pasará hambre, porque no tendremos nada con qué comer.
Una pausita de publicidad y continuamos.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Y continuamos hablando de agricultura. Recuerden que está con nosotros Pepe Llop y Víctor Viciedo, y estábamos hablando de esos precios y de la ley de la cadena alimentaria, y que no atienden al derecho que dicen que tenemos con esa ley, ¿no, Víctor?
Bueno, es que ahí estamos. Si la ley de la cadena alimentaria actual dice, prohíbe la venta a pérdidas. Sabemos por los precios de la lonja de los cítricos que están todos por debajo de coste de producción. ¿Qué hacemos? ¿Lo denunciamos? ¿Lo denuncia la consellería? ¿Vamos a ir contra los que nos compran los cítricos si ahora lo que nosotros queremos es que nos los compren y los vendan? Ya no te digo yo al precio que sea, que desde luego que no, pero obviamente más vale perder que más perder. Entonces, si la opción a que nos compren los cítricos por encima de coste de producción es que la naranja se quede en el árbol, ¿de qué sirve la ley de la cadena alimentaria?
Mire, yo quiero, no sé si tenga que añadir usted algo,
sí,
Pepe.
Respecto a lo que estabas comentando antes, Víctor, de esa necesidad de activar cláusulas de salvaguarda e insistir en que el gran problema es la invasión de productos de terceros países que aumentan la oferta, y cualquier sector caería con un exceso de oferta como se está produciendo. A mí lo que me preocupa es lo que defiende el gobierno de España. Yo oí el otro día a Inmaculada Rodríguez Pinero, eurodiputada socialista en Bruselas, introducir un concepto que me gustaría que me lo explicaran, porque todas las preguntas que se dirigieron a ella fueron en relación a esa sobreoferta de terceros países, todas. Y ella reconocía que el sector agrario es un sector estratégico. Se ha demostrado en la pandemia, todo bla, 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 muy bonito, pero introdujo un concepto que ellos lo que buscan es una autonomía estratégica abierta. Ostras, es que estoy hasta la coronilla de que los políticos, para decir una cosa que en Román Paladino se llama mierda, digan un fluido espesante y tal y cual, para que nadie lo entendamos. ¿Qué significa eso de autonomía estratégica abierta cuando recalca que lo que van a buscar es garantizar la reciprocidad y las cláusulas espejo, que estamos denunciando desde hace mucho tiempo que no sirven para nada? Es decir, reconocen que hay que buscar una autonomía, que es un sector estratégico, pero añaden a la autonomía y a la estrategia que ha de ser una autonomía estratégica abierta. A mí que me expliquen si eso lleva a algún sitio o es continuar exactamente igual que estamos.
Es que el problema, igual que ahora no reconocen que es necesaria la preferencia comunitaria y no la reciprocidad, que la reciprocidad no sirve para nada, porque nunca habrá reciprocidad en salarios, y sabemos qué salarios hay en Egipto, 84 euros de salario mínimo interprofesional, o en Marruecos 200 y pico, es decir, que nunca va a haber esa reciprocidad. Luego reconocerán que la reciprocidad no es suficiente, igual que están reconociendo ahora, que hablaremos después, de la orden de cobros de compensatorios por los daños del Cotonet, reconocen que efectivamente no sirve para nada ni el tema de la lucha biológica, reconocen que los productos químicos que se están utilizando no son eficaces y reconocen que el único eficaz era el metilclorpirifos. Bueno, pues si reconoces todo eso, ¿por qué no nos haces una autorización excepcional del metilclorpirifos?
3 millones de euros les han concedido para que ustedes... Sí, ¿no?
No, no. Dicen que vendrán... Porque a mí me entusiasma lo que ha dicho Víctor, porque me ha dicho algo que yo no conocía. Él ha dicho el decreto o la orden. Uh-huh. Y hasta este momento la Generalitat Valenciana lo único que tiene publicado es un proyecto de orden, claro, sin número, proyecto del 2022. Sí. Es un proyecto de orden de la Consellería por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas de minimis destinadas a compensar lo de minimis. Es simplemente una ayuda tan baja y tan pequeña que no hay que justificar delante de la Unión Europea.
Sí, pero hay una partida de 3 millones de euros para que ustedes pidan, sí, bueno, presenten la documentación pertinente para que les puedan pagar esas pérdidas que han tenido por el Cotonet.
A mí me entusiasma dicho proyecto de orden. Vuelvo uh-huh. a repetir. Estamos en abril del 2022, estamos hablando de la afección ya del año pasado. Ya estamos teniendo la de este año, porque el Cotonet sigue trabajando, porque trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, y aquí estamos hablando aún de un proyecto de reparto de 3 millones de euros que van a salvar la citricultura, cuando hay estudios que dicen que el daño de afección por el Cotonet, con los 3 millones de euros, no se cubre ni una comarca.
Sí, no, concretamente, ABA señala más de 200.000 millones, perdón, más de 200 millones. Más de 200 millones de euros en daños de Cotonet en cítricos y más de 40 millones en daños al caqui. Esto este año. El año anterior eran 120 millones. Si resulta que hemos ido a peor, digo yo que tendrán que poner alguna solución válida, ¿no? O sea, ¿qué esperamos? ¿Que haciendo lo mismo las cosas cambien, o tendremos que hacer algo distinto para que las cosas cambien?
A mí del proyecto de orden me llama la atención varias cosas. La primera es que ya en el párrafo tercero de la introducción dice algo que a todos los oyentes que nos siguen les va a sonar mucho, porque es el reconocimiento de algo que nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Dice textualmente: los insecticidas que se han mostrado más eficaces en el control químico de poblaciones altas de Cotonet son clorpirifos y metilclorpirifos. ¿Eso no suena?
Extraordinario, extraordinario.
Por otra parte,
la conclusión.
Reconocen, por otra parte, ningún parasitoide nativo ha sido capaz de desarrollarse sobre Cotonet. ¡Ostras! El depredador Cryptolemus montrucieri controla únicamente las poblaciones de Cotonet a partir del verano, una vez que se han producido los daños.
Sí.
¿Nos suena todo eso?
Por eso les han concedido esta ayuda.
No, pero,
sí, sí, pero es todo lo que decíamos nosotros.
Sí, no, por eso...
Esto es un reconocimiento...
Sí, de todos los que...
De que también habla de que el anagirus famoso está en fase de aclimatación, pero que no es... Y también habla de que... no se puede comprobar la relevancia de las feromonas. Ha comenzado en el 2020, por lo que todavía no hay datos sobre su eficacia. Es decir, que estamos ya 2 años con un plan que en el propio proyecto de orden reconoce que no sirve para nada. Esa es una primera matización. Y la segunda, estos 3 supuestos millones, ¿a quién van dirigidos? Los requisitos que exigen, a mí me gustaría que se calibraran un poco, porque hay una serie de requisitos que me parece muy bien.
Sí, los requisitos los repasamos la semana pasada con Pepe Montagut. Sí. Por eso a mí me gustaría, la semana pasada, que estábamos a cuatro, vino Pepe Montagut solo, y el 15 Congreso de Citricultura de Nules fue el 1 de abril al que usted asistió. Entonces, a mí sí que me gustaría que me hablara de ese Congreso de Citricultura, porque usted sí estuvo allí.
Sí, y yo no estuve solo en este Congreso, sino que soy un seguidor habitual de todos los congresos, uh-huh, desde que Vicente Martínez Lucas, uh-huh, que fue alcalde de Nules,
sí,
hizo el primer congreso de citricultura. He asistido prácticamente a todos, los he seguido, y creo que es una cosa buena el que haya un foro en donde se pueda o se pudiera debatir sobre citricultura. Centrándonos en el 15 Congreso, porque ya iba por la 15 edición, el título era Recuperar la citricultura tradicional y sostenible desde la diferenciación y la valoración dirigida al consumidor. Enfocado a algo que en el 14 Congreso de Citricultura de enero de 2019 y también en el de 2017... hablaba de la puesta en marcha de la figura de la calidad de la Clemenules de la Plana. Y ya en la presentación, desde el Ayuntamiento, el concejal de Agricultura decía: esperamos que la figura de calidad sea operativa en la próxima campaña citrícola. Han pasado 3 años y seguimos prácticamente hablando de lo mismo. Se monta un congreso en el que hay una densidad de ponencias del orden de cada media hora una, sin ningún debate, sin ninguna pregunta. De hecho, allí llegaba quien fuera y explicaba cosas que después en la comida, yo estuve hablando en la comida con gente del comercio importante en la provincia de Castellón, y por ejemplo hacía una crítica. Una de las ponencias hablaba de que habían llegado a la conclusión de que había una semana que era la que la calidad de la Clemenules era la que más gustaba al consumidor. Entonces, ¿qué hemos de sacar? ¿Todo el tonelaje en esa semana? Es decir, son cosas que está bien el hablarlas, está bien el comentarlas, pero que casi todo incidió en lo mismo. Hubo algo que a mí me gustó, y es que vino la directora de certificación de la denominación de origen protegida, Melocotón de Calanda.
Sí.
Y dijo de una forma muy clara que la figura de la denominación de origen, para lo que estamos hablando, que tiene un tonelaje importantísimo, considera que no sirve para nada. Entre otras cosas, diría yo también, porque las figuras de calidad serían efectivas si fueran determinantes y pocas. Pero hay miles de denominaciones de origen y miles de figuras de calidad que llega un momento en el que hay tantas que es una más. Y que además, por regla general, los grandes compradores, las grandes cadenas, lo que te exigen son sus propias certificaciones o certificaciones internacionales, no esas denominaciones locales que tanto estamos defendiendo. Yo eché en falta también el que de las 11 conferencias que se dieron, solo en una, la que dio la eurodiputada del Partido Socialista, Inmaculada Rodríguez Pineiro, ninguna, salvo esa, admitió preguntas. Y la que admitió preguntas eran preguntas que tenías que trasladar por escrito, y la mesa pues trasladaba a su manera a la ponente. Me llamó la atención el que todas, prácticamente las preguntas que le llegaron, era sobre un tema que no se debatió en ningún momento en un congreso de citricultura, que era el tema de los tratados comerciales y del exceso de oferta que se produce como consecuencia de eso. Todo era esa preocupación. También eché en falta el que en la mesa redonda de conclusiones, que por cierto, si al empezar el congreso pues podíamos ser allí del orden de unas 120, 125 personas, al final de la jornada no éramos más de 25, 30. Tendríamos...
¿Cuándo empezó la gente a levantarse y a irse?
Pues poco a poco, poco a poco. Porque probablemente en una primera tanda es porque había mucha gente del mundo de la política, de gente que se acercaba allí porque tenía que acercarse.
Es decir, usted me está diciendo que llegaron a hacerse la foto, hicieron un poco el parabién y se levantaron para irse.
Algunos habría, imagino que de los que había al principio y que desaparecieron, había algunos de esos, pero es que después...
Pero de la gente que realmente, luego se queda la gente que realmente quiere o espera algo de estas ponencias. ¿Usted cuándo empieza a ver que la gente empieza a irse?
Cuando nos dimos cuenta, y yo me quedé porque mi objetivo era estar en todas para poder intentar hablar desde una crítica constructiva.
¿Usted desde el primer momento sabía que no podría preguntar directamente?
No. Y de hecho, vuelvo a repetir, solo en una y por escrito, en las demás ni se planteaba. Pero es que después hay un final que no es la primera vez que se hace así, que se establece una mesa redonda para fijar conclusiones.
Sí.
A esa mesa redonda, digamos que más que una mesa redonda en la que participaron cinco personas, no era un debate entre ellas, sino que cada una contaba su versión de los hechos otra vez, sin debate, sin preguntas, y la verdad es que yo entiendo que con todo el cariño del mundo, el Congreso de Cítricos, que ojalá no se hiciera solo en Nules, sino que se hiciera en muchas comarcas, y que hay que apoyar y que hay que continuar, pero creo que requiere una meditación profunda para que de verdad para que de verdad resulte atractivo y para que de verdad resulte fructífero. Porque,
usted,
porque no podemos...
Porque se nos va el tiempo. Usted, para la gente que no lo sepa, ¿qué profesión? ¿Cuál es su profesión?
Bueno, yo soy ingeniero agrónomo jubilado.
Pero es ingeniero agrónomo, ¿verdad?
Sí.
¿Los ponentes que habían allí le aportaron a usted algo?
Bueno, realmente...
¿Le aportaron algún conocimiento?
Herramientas digitales para conocer cosas que cualquiera que busque mínimamente pues puede llegar a alcanzar. Pero que de todas formas a mí me parece correcto. Lo único que...
¿Usted sabe si cobraban estos ponentes?
No tengo ni idea.
No, simplemente porque, claro, todo eso se hace con el dinero de los contribuyentes y al final cuando uno llega a un sitio y no obtiene lo que espera, pues... ¿Qué quiere que le diga? Es que se hace con dinero de todo el mundo. No sé, ¿nos ha acabado el tiempo? No, nos hemos pasado el tiempo. Pepe Llop, gracias por haber venido.
A vosotros.
Y Víctor Vicio, gracias por haber venido.
Bueno, gracias a vosotros como siempre.
Cuando te vi venir no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando.
María, me arrebata les dos y tenen que despedir-nos, no?
Sí, una llàstima, no? Ens agradaria quedar-nos molt més temps amb tots vostès, no?
Bueno, pues una reflexió, Maria. Si ningú te garantitzara el dia de demà, el d'avui mos se tornaria immenso.
Totalment, totalment.
Fins demà, les 12, ja saben, així. Dos horetes i ara no se'n vagin perquè entren els esports i de ben segur els interessarà què és el que passarà d'ací no res en Múnich.
Si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando.